La web www.caritasbcn.org. Amb pocs diners pots fer que moltes persones tinguin una vida digna. Connecta't a Càritas. Connecta't amb la solidaritat.
La il·lusió, el riure i la imaginació tenen un espai. Jugueteries Jack. Les millors marques de joguines amb les millors ofertes. I a més, la targeta Jack plena de descomptes. Jugueteries Jack. A Barcelona, Tàrrega, la Seu d'Urgell, Girona, Tarragona, Figueres, Sabadell i moltes més localitats. Busca la teva botiga a www.jack.es. Jugueteries Jack. Més de 100 jugueteries a Catalunya al teu servei amb els millors preus. Tu sí que en saps.
Ràdio Estel.
Del Camp a Taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Benvinguts una setmana més a Del Camp a Taula. La seguretat alimentària és un dels temes que més interessen als consumidors. Per això és una bona notícia per aquests, entre els que evidentment m'incloc, que el govern central hagi aprovat un reial decret que modifica la normativa que regula les mesures de comercialització de l'oli d'oliva. Una d'aquestes mesures, que es vol que entrin en vigor a partir de l'1 de gener de l'any vinent, és que tots els olis d'oliva que se serveixen als restaurants i bars vagin en envasos etiquetats, amb un tancament inviolable i que no es puguin reomplir. Des del propi Ministeri d'Agricultura s'ha insistit que amb això no es pretén solament donar suport als productors, sinó que el que també s'intenta és preservar els drets del consumidor. Saber la procedència i qualitat de l'oli que s'està utilitzant en un establiment obert al públic, com ara un restaurant o un bar, és bo per als consumidors. Tothom guanya amb això. Però potser el tancament inviolable i que no es puguin reomplir els envasos s'hauria de poder exigir a altres productes com l'aigua i el vi, que a vegades se'ns porten a taula i a oberts i sense conèixer la procedència. Quanta més informació i garanties es tinguin, molt millor.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. L'entrevista.
En el programa anterior vam esmentar a la secció L'actualitat els guanyadors dels Premis a la Innovació Tecnològica Agrària 2013, els PITA, que atorga la Generalitat. Amb un d'aquests, la cooperativa Unió Corporació Alimentària de Reus, guanyadora en la modalitat d'agroindústria, volem parlar amb major profunditat perquè ens comentin per què han estat premiats i què és el que estan fent en aquests moments. Per això tenim amb nosaltres el director comercial de la cooperativa, Josep Moragues. Bon dia, senyor Moragues, i benvingut al nostre programa i gràcies per haver-nos atès.
Bon dia i gràcies a vosaltres per dedicar-nos aquests minuts.
No, aviam, quan es tracta d'innovacions i tecnològiques, investigació, recerca, jo crec que interessa molt també als nostres oients temes com aquests, no?
Penso que exactament, que hauria d'interessar. Són la part de les activitats positives que es fa a algunes empreses i que, evidentment, són valors afegits a la societat, no? Que, perquè quan amb la innovació tots avancem, i normalment, doncs clar, és en bona direcció. I aquestes notícies positives són de celebrar i de difondre, no? Sobretot amb els temps que corren, que només sentim parlar de tancaments d'empreses i de malestar social i tot això, no? I que, bueno, encara que sigui un petit granet de sorra, és important destacar-ho.
I ens podria destacar quins són els dos nous productes pels quals el jurat dels Premis PITA els ha guardonat?
Bé, mira, en principi els dos productes que diguéssim que han sigut reconeguts, són dos projectes que portem des de fa 4 anys, és a dir, la recerca i la innovació, sempre parlem de temps bastant llargs perquè són estudis amb molta profunditat. Els dos productes són, per un costat, un cereal d'aquestos d'esmorzar, normal, això, però que porta avellana, eh? Mm-hmm. I, per altra banda, és una fibra que li diem Fiberox, que és una fibra antioxidant, que és, a la vegada és un ingredient d'aquest cereal que vam desenvolupar. És a dir, nosaltres vam començar volent fer un cereal perquè és la ingesta de l'esmorzar, és la ingesta on no prenem normalment ni avellanes ni ametlles. Llavors vam dir, bueno, nosaltres que el que volem al final és vendre més avellanes i més ametlles, i això vam dir, doncs dissenyem un producte que ho porti, i a més amb una ingesta on no n'hi hagin, perquè contràriament a l'hora de berenar, tots coneixem aquestes cremes de untar, tipus la Nocilla o la Nutella, en fi, totes aquestes marques, que sobretot el públic infantil pues ho menja molt a l'hora de berenar, no? En canvi, a l'esmorzar no hi ha avellana ni ametlla, no? Fruixecs en general. Llavors, és aquest l'intent de dir, bueno, pues fem un producte que em porti i que, a més, la gent s'ho mengi en una hora que no en menja habitualment, no? I bueno, aquí, doncs, amb aquest producte del cereal hi va haver una recerca molt important, perquè amb aquest producte el contingut de greix és limitat, perquè pel procés tecnològic que porta no se n'hi pot posar tot el que la millor un voldria, vale? I per altra banda, diguéssim, també a l'hora de fer aquest cereal el vam dissenyar amb un perfil molt saludable, i per això el volíem enriquir amb fibra, per reduir una miqueta els continguts calòrics i donar-li aquest component de riquesa amb fibra. I aquí és on vam, a partir d'aquí, investigant fibres, al final ens vam adonar que a casa nostra en teníem unes, que s'obtenen a partir de les pells de l'avellana i de l'ametlla, i que l'han batejat amb el nom de Fiberox.
Llavors, quins avantatges té, a part d'això que em parlava, que per la salut, sí, com a consumidor, pues, perquè això al final va al consumidor final.
Sí, sí, clar. Això, bàsicament, nosaltres, segons la normativa europea que aplica en aquest cas, vull dir, podem fer fins a 4 al·legacions de salut, no? Per una banda, és un cereal ric en fibra, perquè la llei te permet que a partir del 6% de contingut de fibra pots al·legar que té un alt contingut de fibra, i en el nostre cas no en porta un 6, sinó un 12, que és ric en àcids grassos monoinsaturats, amb la qual cosa pot contribuir a la reducció de colesterol. Això ve a partir de l'avellana, perquè l'avellana, com a fruit sec, bueno, pel seu perfil dels àcids grassos que té, ja s'han fet diversos estudis, i això que ajuda a reduir el contingut de colesterol. I, per altra banda, pues, bueno, no tampoc té gens de sodi, vull dir, no hi ha gens de sal, i, bueno, bàsicament aquestos. Tot això, a més, ho hem fet, això sí, per no espantar la gent, perquè la gent quan pensa en fruit sec, de seguida ho associa a un contingut calòric alt. I, bueno, doncs amb aquest cereal nosaltres volíem que això no passés, i llavors, vull dir, té un contingut de calories en els estàndards del mercat, és a dir, no sobresurt com a alt calòric. I aquest plantejament de fer un, diguéssim, perfil nutricional saludable va estar present des dels primers passos de la recerca.
Pel que estem veient, el sector de la fruita seca és un en els que vostès estan especialitzats i treballen més, no?
Sí, bé, Unió Corporació Alimentària, com a cooperativa de segon grau que comercialitza els productes que ens aporten els socis dels 20.000 socis que tenim en aquesta casa, té 4 divisions en aquest moment. Una és la de la fruita seca, que és important, on treballem avellanes i ametlles, que és el que es produeixen els nostres agricultors associats. Per altra banda, també és molt important l'activitat del vi. També comercialitzem vi de 5 denominacions d'origen diferent, que són les que abracen tot el nostre territori. I també molt important és l'oli, on destaca la producció de l'oli amb denominació d'origen siurana, que pràcticament nosaltres comercialitzem quasi el 50% del que es produeix. I finalment hi ha una altra divisió, la quarta, que és de fruita fresca, bàsicament de préssecs i cireres, que, bueno, aquesta és una divisió una miqueta més, més petita, però que, bueno, també, doncs, bueno, està molt localitzat a la comarca de la Ribera i allí tenim una planta de transformació d'això.
Perquè on estan venent tots aquests productes? Al mercat local o també van cap a l'internacional?
No, i bàsicament, i això que és una cosa que no s'improvisa, perquè ara tothom es vol internacionalitzar, i jo, bueno, ara, els últims 2 o 3 anys, tothom té l'obsessió de la internacionalització, degut a la crisi del mercat, diguéssim, espanyol. Bueno, nosaltres ja dic que això és una qüestió que no s'improvisa, i la nostra cooperativa de fa molts anys està molt internacionalitzada. En aquest moment diríem que l'activitat exportadora representa poc més del 65%, el qual és uns nivells molt alts d'exportació. A més, bueno, és molt important a la comunitat europea, però també doncs estem portant vins i olis a Xina, estem portant fruits secs a tot Amèrica, la del nord i la del sud. Vull dir que sí que tenim també cap als països de l'est, o sigui, sí que tenim una venda molt internacionalitzada.
I diversificada, pel que veig, no? Perquè segons el mercat poden portar un producte o l'altre, no?
Sí, a veure, exacte, és a dir, bueno, després passa molt per trobar els canals de distribució, i això, clar, que contem una cosa, que nosaltres amb el que és el vi i l'oli estem parlant d'un producte embotellat que va directe a l'estanteria d'un supermercat, que i això, doncs, bueno, ens permet doncs això, vull dir que a través de, doncs, en fi, de les cadenes de distribució, això, doncs, arribar a mercats, doncs, llunyans, com els que deia, tant dels Estats Units com de la Xina o els de Rússia, no? Això. En el cas del fruit sec és diferent. En el cas del fruit sec, el nostre perfil de client és un client industrial que utilitza l'avellana o l'ametlla com un ingredient del seu procés. Pensem, doncs, per exemple, en grans fabricants de xocolates o de gelats o de pasteleria industrial, etc. No? La nostra venda, diguéssim, de fruit sec envasat directe pel consumidor, en aquest moment representa un percentatge petit encara a la nostra companyia, tot i que estem treballant i amb ganes d'això, però aquest sí que és una activitat que pràcticament desenvolupem només aquí al mercat de casa nostra.
Tornant una mica al premi, s'havien presentat algun premi d'aquest tipus abans?
Pues la veritat és que no. La veritat és que no. Havíem rebut un premi l'any passat per part de la Federació Catalana de Cooperatives, que també ens va donar un premi, un reconeixement a la nostra activitat en general de recerca i desenvolupament de nous productes. Però realment, bueno, aquest diríem, tots els premis són d'agrair, però aquest ja és un premi gros, I diguéssim, sí que és la primera vegada que ens hi presentàvem i que, bueno, pues, i que l'hem guanyat, no? Perquè diguéssim, l'activitat d'innovació a la nostra companyia ve de lluny també, no? Però sí que hi ha una miqueta un abans i un després de l'any 2008-2009, que és quan creem pròpiament un departament de recerca i desenvolupament, que, bueno, que està doncs, en fi, amb la seva autonomia pròpia, però que, diguéssim, actua una mica de catalitzador de les iniciatives d'altres tècnics, tant de producció com de qualitat que té la casa, no? Vull dir, abans era una activitat més que la feien doncs aquests tècnics i això, i bueno, doncs a partir del 2009 contractem a dues persones, que són dos doctors d'un perfil alt, i això, no?, que doncs, bueno, el que fan és concentrar tota l'activitat de recerca i dinamitzar-la, no?
I llavors jo suposo, pel que m'està explicant, que la dotació econòmica que rebran els servirà per seguir investigant i innovant, perquè pel que veig aquest és un dels camins a seguir per ser competitius actualment.
Bé, el premi és important, evidentment, i bueno, la quantia econòmica també és destacable i això, però penseu que d'alguna manera l'activitat aquesta té un cost, diguéssim, bastant més alt, no? Vull dir, pràcticament diríem que amb els 4 anys i mig, 5 que portem amb aquest departament d'IMSD, el pressupost que hem fet anar amb aquests 5 anys és d'un milió d'euros, no? És dir, i bueno, per això doncs també cal dir que doncs hem rebut doncs a través de programes que fa doncs tant la Generalitat com el govern de l'Estat, doncs hem rebut, diguéssim, ajuts en forma de subvenció, que cada vegada és menys i és minsa, o bé, doncs, diguéssim, de finançament d'un crèdit, diguéssim, amb condicions una miqueta avantajoses, no? Bueno, són programes que tenen, que totes les empreses tenim a l'abast i que doncs nosaltres doncs n'hem fet ús i ens hi hem presentat i ens els han concedit i això, no? És a dir, bueno, l'activitat, ja dic, que és absolutament necessària. Vull dir, una empresa que no innova avui, malament, no? Hi ha sectors d'activitat que ho veiem més clars, no? Vull dir, quan pensem en els telèfons mòbils i això, vull dir, no sé, no? Vull dir, fa 3 anys o 4 que no hi havia WhatsApps, no? I avui tothom fa anar el WhatsApp, no? Llavors, és a dir, un mòbil que era l'últim crit, al cap de 2 anys ja no val per res, no? I llavors, bueno, una miqueta això traslladat al món de l'alimentació, potser els temps no són tan ràpids, però doncs és veritat que si no vas innovant tant amb els processos com amb els productes, pues clar, les empreses se queden obsoletes, i quan una empresa es queda obsoleta només hi ha una manera de sortir endavant, que és vendre barat, no? I llavors pues això és enemic de la rentabilitat i és, en fi, és el primer avís de l'agonia, no?
Doncs fem una petita pausa i continuem parlant sobre aquest premi i sobre la Unió Corporació Alimentària de Reus.
Del camp a taula.
Tu que coneixes bé AgroCaixa, m'aconselles que hi porti els ingressos?
I tant! Aquí tot són avantatges. Sempre parles amb experts en productes agraris, aconsegueixes un bon rendiment i ara, a més, et donen una motxilla molt pràctica.
A la Caixa coneixem bé el sector agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari.
A Mafriseu entenem que l'alimentació és, sobretot, salut. Per això som una indústria càrnia amb els màxims segells de garantia de la Unió Europea i la certificació de producció ecològica. El respecte pels animals i del nostre territori són bàsics per nosaltres, perquè sense control no hi ha garantia. Mafriseu, la carn ecològica de la Seu d'Urgell. Vedella, poltre, corder i porc. Qualitat i cura des del 1961. Informa-te'n al 973 35 14 92. El projecte Quilòmetre Zero, fet al costat de casa, de Saja, ofereix els millors productes de proximitat directament del productor a casa. Entri a la web www.km-0.cat i faci la seva cistella online amb els millors productes de proximitat amb garantia d'origen, frescos i de qualitat. Quilòmetre0.cat garanteix qualitat i proximitat.
Continuem. Continuem parlant amb el senyor Josep Moragues, director comercial de la cooperativa Unió Corporació Alimentària de Reus. Estàvem parlant de la innovació, de la importància de la innovació. A part, s'han de realitzar moltes inversions en infraestructures, instal·lacions i equips per estar al dia?
Separem això amb dues coses. Evidentment, la modernització d'equips, dels processos productius, i això, evidentment, és un no parar. No? Vull dir, dèiem abans, no? La tecnologia avança moltíssim i doncs, bueno, tots els fabricants de màquines doncs, també ells fan les seves innovacions i això, i lògicament, doncs, no sé, no? La vida d'una màquina, doncs, si pot ser, no sé, entre 5 i 10 anys, és a dir, quan vas a mirar de substituir-ne una, vull dir, bueno, ja té molts canvis i moltes millores implantades i això, no? Això, evidentment, és molt important. Una bona part d'aquest desenvolupament el fan els fabricants de màquines. Òbviament, tu a casa teva també a vegades sempre doncs, es poden optimitzar els processos amb reducció dels transports interns i tot això, que és una part que, doncs, que, bueno, que l'has de fer pròpiament tu. No? Una cosa és el tindre la planta de producció preparada i a l'últim crit i això, aquesta és una cosa. L'altra cosa, referit a la innovació que estàvem parlant, amb la innovació de producte i això, és dir, no, jo penso que no calen grans infraestructures. És això, és dir, home, òbviament has de tindre una mica de planta pilot, has de tindre, evidentment, uns bons laboratoris, però, doncs, bueno, és com el nostre cas, per exemple, doncs això ja ho tenim i, bueno, sí que per aquestes investigacions hem hagut de comprar algunes cosetes, però no és la part principal de la inversió. No? La part principal d'inversió en aquests projectes és, diria més, amb el personal. No? És a dir, és l'estudi. Eh? És les hores que es passen al laboratori, provant i més provant. I ara fas una prova que, bueno, abans de fer les proves, evidentment, ja estudies per minimitzar els riscos de que sigui fracàs, no? Però, doncs, de tant en tant, evidentment, tu has pensat que la millor pots obtindre una substància fent un procés i això, i al final és fracàs, i a la millor per això has estat una setmana al laboratori, no? I bueno, des d'aquest punt de vista, diguéssim, la inversió amb equips, ja insisteixo, hi és, però doncs diríem que és mínima. La part més important és el component de les hores del personal, no?
I estan treballant en algun projecte de futur en aquests moments? Aquest doncs sí, personal
clar,
que tant treballa?
Està clar, hores... perquè, com hem dit, és una cosa que no s'ha de parar, no? I d'alguna manera, el fet de tindre aquest departament de R&D, el que provoca és això, no? Que vull dir que hi hagin inquietuds constants i que constantment doncs, estan abordant nous projectes, perquè d'alguna manera el que hem d'avaluar és de que, diguéssim, la innovació pràcticament deixa de ser un objectiu en si mateix i passa a ser una actitud del personal de l'empresa, no? És a dir, això és el millor que pot passar, no? Al final, que des de tots els departaments això hi hagi inquietud per innovar, no? En aquest moment estem, bueno, ens estem obrint a un altre sector d'activitat, que és el tema de les garrofes. Fins ara nosaltres no tocàvem garrofes com a negoci, però des de que han entrat unes cooperatives concretes a formar part de Unió Corporació Alimentària, doncs, bueno, ells tenien una activitat important també de garrofes i vam dir, bueno, pues, haurem de fer alguna cosa, no? Haurem de fer alguna cosa perquè doncs, bueno, ara, fins al moment doncs, aquestes cooperatives associades ho venien sense gaire valor afegit i doncs, bueno, nosaltres el que hem fet ha sigut posar en marxa un estudi sobre sobre la garrofa i a veure quins valors afegits li podem trobar de cara a, doncs, no sé, doncs, millor doncs, en un parell d'anys doncs, tindre que posar una planta de transformació de garrofa que avui no tenim. No? I d'alguna manera doncs, forma part d'aquesta filosofia de donar valor afegit al doncs, producte que ens aporten les nostres cooperatives associades. No? I, bueno, encara no podem dir massa cosa d'aquest projecte perquè, bueno, tot i que ja està en marxa i està emparat també amb un finançament del FEDET i això, pues, bueno, el que estem buscant és una cosa, bueno, són tres coses. Per una banda, la fibra que té la garrofa, que això bueno, està una miqueta més estudiat. L'altra cosa que volem estudiar són els sucres que conté la garrofa, que són sucres d'un perfil com a edulcorant molt particular, que és també, sembla a tot apunta que té clars beneficis també per la salut. I, finalment, el que és més segurament més innovador, que és l'obtenció de tanins per utilitzar, en la maduració, en l'envelliment del vi. Com que nosaltres també som grans productors de vi, doncs, bueno, és una cosa que ens va cridar l'atenció i que ens pot ajudar doncs, a millorar també o a donar tonalitats diferents als nostres vins. I bueno, això encara està en marxa, és un projecte a 3 anys i justament estem al primer any encara. I això amb el vi ja se sap que va sempre va una miqueta lent, no? Perquè vull dir, ara ja hem començat a fer proves amb la collita d'enguany, no? Però clar, els resultats els tindrem doncs, segurament doncs, al cap de 12 mesos, perquè és clar, si tenim que fer un criança i tot això, doncs, té un temps d'estada que s'ha de respectar, no?
I com veu el món cooperatiu català? Es nota la crisi? Vostès són membres de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, sí, que suposo que també els dona suport a l'hora de defensar els seus interessos.
Pues, pues sí, està clar. És a dir, Federació amb tots els nivells, no? des del tema de comercialització, però també d'etiquetatges, de regulacions que hi ha constantment en el món de l'alimentació i això, pues, bueno, està fent molt bé la seva funció i clar, ens transmet una quantitat d'informació que doncs, bueno, nosaltres aquí ja després ja processem i bueno, n'hi ha unes que et serveixen més o et serveixen menys, però doncs, per descomptat que és molt, molt estimable, crec que està fent una molt bona tasca.
En el
tema de la crisi, sí. Evidentment, crisi, quan hi ha crisi n'hi ha per tots, no? I això, de totes maneres, cal dir que en general, i ara parlo així molt en general, el món agroalimentari, jo sempre dic que mai serà aquell que faci tants diners com, jo no sé, no, com feien en el temps de la burbuja immobiliària, però mai tampoc tindrem grans pèrdues com sí que tenen els de la burbuja immobiliària en aquest moment, no? És a dir, és un sector que va molt més pla, normalment amb uns creixements sostinguts, petits, però sostinguts, i jo diria que de tots els sectors, vull dir, segurament és el que durant la crisi ha pogut aguantar millor, Després hi ha salvatats i depèn dels productes i això, no? Però així en general diria que ha tingut un comportament que potser és el que menys ha patit la crisi. És a dir, no, el sector agroalimentari no ens ha passat el de, no sé, per exemple, la indústria automobilística, que en sec sense parlar que hi ha hagut un 30% de caigudes de venda. Vull dir, bueno, això el nostre món no passa. A la millor caus un 3, però puges un 3, però no baixes un 30 ni puges un 30, no?
Doncs agraïm a Josep Moragues que ens hagi parlat del Premi Innovació Tecnològica Agrària que se li ha concedit a Unió Corporació Alimentària d'aquest producte per esmorzar que, bueno, aviam com podrà arribar, com el podran aconseguir els nostres oients. Suposo que en algun supermercat o en algun lloc el podran trobar, no?
Bueno, no, això, aquest és una altra fase del projecte. Vull dir, ara el que hem fet ha sigut desenvolupar el producte i, bueno, pel tema de la comercialització és algo que ens hi posarem ara.
Pues llavors ja parlarem en una altra ocasió per veure com segueix aquest projecte. Gràcies.
Molt bé. Moltes gràcies a vosaltres.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font.
Els preus agraris. Cereals i lleguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el dimarts 19 de novembre, el blat farratger no ha cotitzat. El blat de moro francès ho ha fet a 184 euros per tona, per tant, baixa un euro. L'alfals granulat a 170 euros per tona es manté. La colza d'importació a 263 euros per tona baixa 4 euros i la garrofa a 200 euros per tona repeteix el seu preu.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre Bruiler Blanc Viu ha cotitzat a 1,03 euros al quilo, puja 5 cèntims, i el groc viu sobre granja a 1,08 euros al quilo, augmentant 10 cèntims el preu en relació a la setmana anterior. El Bruiler Blanc Canal sobre escorxador s'ha fixat a 1,74 euros al quilo, per tant, puja 8 cèntims, i el groc canal a 1,64 euros al quilo, augmentant 13 cèntims respecte a la darrera setmana. La gallina pesada ha marcat 0,42 euros al quilo i el gall 0,18 euros al quilo, mantenint, en els dos casos, la cotització en relació a la setmana anterior.
Ous.
El preu per dotzena a la Llotja de Bellpuig, a la categoria XL, els de més de 73 grams, s'ha fixat aquesta setmana a 1,04 euros. A la categoria L, de 63 a 73 grams, a 0,79 euros. A la M, de 53 a 63 grams, a 0,76 euros. I a la categoria S, de menys de 53 grams, a 0,58 euros. Totes les cotitzacions repeteixen respecte a la darrera setmana.
Ubi.
A l'escorxador de Mercabarna, el xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 7,60 euros al quilo per canal. El de 10,6 a 12 quilos a 7,20 euros al quilo canal. I el de 12,1 a 14 quilos i mig a 6,25 euros al quilo per canal. Tots els preus es mantenen en relació a la setmana anterior. El cabrit ha marcat 13,60 euros, puja 80 cèntims.
Conill.
El conill jove de 1,750 a 2,2 quilos s'ha fixat a la Llotja de Bellpuig aquesta setmana a 2,35 euros al quilo. Repeteix el seu preu.
Del Camp a la Taula, els dissabtes a la una del migdia a Ràdio Estel. Continguts socials i culturals. Continguts de salut i de família. Continguts d'economia, de medi ambient i de valors. Tot allò que t'interessa ho trobaràs de dilluns a divendres a Ràdio Estel als programes de les 3 i les 6 de la tarda, amb els especialistes de cada camp i els temes més actuals. De dilluns a divendres a les 3 i a les 6 de la tarda, tot allò que t'interessa des de la teva freqüència, la de Ràdio Estel.
Dos per un, dos... Dos per dos, quatre, arròs per tres, sis, arròs per quatre, arròs...
Quan tens gana, no pots pensar en una altra cosa. Envia la paraula aliments al 28018 i ajudaràs les famílies que pateixen la fam perquè puguin cultivar aliments amb el poder de canviar vides. Canviem vides, que canvien vides. Oxfam Intermón.
Ràdio Estel.
L'actualitat.
El conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí, ha comentat aquesta setmana, durant la celebració de la Diada del Vino Vell, que enguany la collita de la Verema ha estat de gran qualitat i d'una quantitat superior a la de 2012. Pelegrí ha afirmat que, tot i que aquest any la Verema s'ha fet esperar, degut a les condicions meteorològiques que hi ha hagut durant tota la primavera i l'estiu, la collita gaudeix d'un estat sanitari perfecte, i les expectatives d'obtenir uns vins joves o novells amb un alt nivell de qualitat són molt bones, cosa que amplia l'oferta que el sector vitivinícola posa a disposició dels consumidors. La periodista i sommelier Meritxell Falgueres i l'actor de sèries com Gran Hotel, Antena 3 o Gran Hora TV3, Roger Coma, han estat els encarregats d'espinjolar la bota de vi novell per fer rajar el primer caldo i tastar-lo. Diverses entitats i organismes, entre els quals es troba l'IRTA de la Generalitat, realitzaran un treball de recerca que té com a finalitat millorar la qualitat de la carn de vedella de l'Albera. Es tracta d'un treball d'un especial interès i importància pel fet que s'estudiarà la carn que prové d'una raça que és autòctona i que està en perill d'extinció, de manera que contribuirà a la conservació i foment del patrimoni genètic de Catalunya. Cal dir que es tracta d'una raça bovina que habita en semillibertat al massís de l'Albera, al nord-est de la comarca de l'Alt Empordà, i el seu cens actualment supera lleugerament els 200 exemplars.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia, a Ràdio Estel.
Tu que coneixes bé AgroCaixa, m'aconselles que hi porti els ingressos?
I tant! Aquí tots són avantatges. Sempre parles amb experts en productes agraris, aconsegueixes un bon rendiment i ara, a més, et donen una motxilla molt pràctica.
A la Caixa coneixem bé el sector agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra clos de la Torre no és un oli qualsevol. És un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'argudell, el picual i el frantollo. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com. Contacte i comandes a info@closdelatorre.com i al 972-510369. El producte.
En aquesta secció que oferim cada setmana, avui us volem parlar de l'espinac, amb la col·laboració de Mercabarna. L'espinac és una hortalissa d'hivern de fulla verda, allargada, llisa, arrissada, grossa o bé petita, segons la varietat. Aquesta hortalissa té un valor nutricional de 32 calories per cada 100 grams i l'estacionalitat va d'octubre a juny a l'aire lliure. L'espinac és un aliment de digestió lleugera i nutritiu per la seva riquesa en vitamines A, B i C. El seu contingut en fòsfor, magnesi, potassi, ferro i altres oligoelements l'acrediten com un excel·lent regenerador dels glòbuls vermells. També se li atribueixen propietats anticancerígenes. A més, es recomana com a laxant, ja que pel seu alt contingut en cel·lulosa és molt apropiat per desobstruir les vies digestives. Com a curiositat, direm que la planta procedeix del sud-oest d'Àsia i es cultiva molt en les regions fredes que compten amb abundància d'aigua. A l'estat espanyol es conrea al País Valencià, Catalunya, Madrid, Extremadura, Andalusia, Castella-La Manxa i també a Navarra. Pel que fa a la preparació i consum, la manera més saludable de menjar els espinacs és crus, formant part de les amanides, junt amb altres verdures, a condició de que aquests estiguin ben tendres. També podem menjar-se cruits o bé al vapor, conservant així gairebé totalment els seus principis nutritius. Els espinacs cuits entren en fermentació ràpidament, fet pel qual és important no preparar més quantitat de la que es consumirà de manera immediata i no guardar el que s'obri per altres menjars. Alguns autors recomanen que les persones que han de fer un règim sense sal no en consumeixin, ja que aquesta hortalissa té un alt contingut en sodi. El volum de comercialització Mercabarna va ser l'any 2012 de 1.998 tones.
Del camp a taula. El plat.
En aquesta secció, aquesta setmana, tenim un segon plat. Què ens portes, Mercè?
Hola, Isidre. Doncs un plat que es pot menjar a diari. Parlem de mandonguilles amb tomàquet, que acompanyades de força patates tallades a daus i ben fregides, i amb una bona amanida, per mi és tota una delícia per als sentits.
I quins ingredients caldran per a aquest plat? Perquè em sembla que fa falta bastanta teca.
Doncs sí, la veritat és que sí. Per les mandonguilles, atenció, necessitarem 500 grams de carn de vedella picada, 500 grams de carn de porc, millor, per cert, de l'espatlla, ja que és més melosa, julivert, 5 dents d'alls, 2 ous, 60 grams de molla de pa, llet per remullar la molla de pa, farina, sal i pebre. Atenció, Isidre, pel sofregit faran falta 400 grams de tomàquet ratllat, 2 cebes grosses, 2 pastanagues, brou de verdures, 200 grams de pèsols, mig got de vi blanc, 3 dents d'alls, julivert, 40 grams d'ametlles i 40 grams d'avellanes.
Tenim tot, el sofregit, el tema de les mandonguilles, i ara, com elaborem tot això, que hi ha una mica de feina, em sembla.
Vinga, doncs anem-hi.
Que ho apuntin bé, pas a pas.
Bé, pas a pas. Anem a poc a poc. Per fer les mandonguilles, posem els dos tipus de carn en un bol. Ho salpebrem. I posem un ou, julivert picat i els alls trinxats. Barregem bé després, afegim una llesca de pa amb molla mullada en llet. Tornem a barrejar. Agafem aquesta massa i en fem boletes petitones. Quan estiguin fetes, les boles, les passem per la farina i les fregim. Una vegada fregides, les posem en un plat a sobre de paper de cuina i reservem. En una cassola de fang o bé de ferro, podem posar el mateix oli de fregir-les i daurem una ceba ben picada. Quan sigui transparent, hi posem el tomàquet. Salpebrem i tirem mig got de vi. Posem després les mandonguilles al sofregit amb la pastanaga trosseixada i els pèsols i ho mig cobrim amb el brou. Afegim després la picada amb els alls, el julivert, les ametlles i les avellanes. Isidre, deixem fer poc a poc una mitja hora i llestos.
Ja ho tenim.
I ja ho tenim. També ja sabeu que si teniu una recepta tradicional o bé un plat favorit i el voleu compartir amb tots nosaltres, ens ho podeu enviar a la web del programa delcamalataula@radiostel.cat.
Bon profit.
Del Camp a Taula. Productes de proximitat.
En aquesta secció, que compta amb la col·laboració de Saja, parlarem amb Montse Forç de la formatgeria Mugent, de Sant Antoni de Vilamajor. Bon dia, Montse.
Hola, bon dia.
Quins productes elaboren amb llet de vaca en aquesta empresa familiar?
Doncs nosaltres envasem la llet de vaca de fa uns 30 anys en tetrabric, de litro, de la marca Can Bordó, i en fem de llet sencera, descremada, també en fem de semidescremada. A part, elaborem mató, formatge fresc, també fem mantega, crema de llet i iogurts. Llavors, també fem diferents tipus de formatges coberts de vaca, com el farcell, fem un que és descremat, i el formatge de tendre de vaca.
I també en teniu de cabra, no?
Sí, de cabra, menys envasada llet, també elaborem els mateixos productes que de vaca, és a dir, el formatge fresc i el mató. Llavors, amb curat, fem diferents tipus, com el tipus del garrotge, fem un que és amb llet crua, el tipus camembert, el tipus tupí, i llavors també fem barreges mesclades amb la llet, que és, fem un formatge d'ovella i cabra i un altre de vaca i cabra. Uh-huh. I llavors doncs, també fem un formatge que és només amb llet d'ovella, també treballem amb llet d'ovella.
Veig que hi ha molts productes. Quins són els que tenen més demanda? Si es pot dir que hi hagi algun que destaqui més.
El formatge que té, diguem-ne, més èxit doncs és el formatge garrotge, que és el que s'ha fet amb llet de cabra, i aquest formatge doncs, el venem a nivell nacional i a nivell internacional.
I podries dir una mica quines característiques té?
Bueno, és el tipus garrotge, és aquell que per fora té una mica més cendra, és un formatge que és així una miqueta fort, portet de gust, semi, però és per ser tendret, doncs és portet de gust. És així, bueno, és molt bo, és molt típic també de per aquí.
T'encarregues de rebre les escoles que us visiten. En què consisteix l'aula d'entorn rural?
Doncs l'aula d'entorn rural, a veure, consisteix aquí, doncs, en que els nens vegin el que és un dia que som aquí a pagès, que tinguin contacte amb el bestiar, que vegin tot el tema de tots els sectors, no? Des del sector primari, el secundari passant pel terciari, que ho tenim tots aquí a la granja, fer una visita a la granja, que tinguin contacte amb els animals, que vegin d'on surt la llet, i finalment doncs, realitzar un taller de formatge on ells puguin veure doncs, tot el procés, no? I acabar amb el seu pot que es puguin endur a casa per degustar-lo.
Perquè quan bestiar teniu aquí a l'explotació?
Nosaltres tenim uns 140 caps i en producció n'hi ha una seixantena.
Tot a...
de vaques.
De vaques de llet, no? Serien?
Sí, de vaques, sí, zones.
I el mercat vostre és... Parlaves d'algun formatge concret que portàveu a l'exterior, però en si el formatge, o sigui, el mercat deu ser el local, no?
Principalment és la província de Barcelona, que llavors per nosaltres també té una gran importància el que és la venda directa que fem a la nostra agrobotiga, que la tenim aquí a la granja, i llavors també és un punt més fort, llavors també repartim. I llavors puntualment doncs, fem enviaments de productes doncs, a nivell nacional.
Doncs agraïm a Montse Forç que ens hagi parlat del seu establiment, on comercialitzen productes de proximitat quilòmetre zero, malgrat les dificultats que hem tingut de connexió, perquè a vegades sembla que estem a prop, però a vegades telefònicament hi ha problemes de connexió.
Sí, perdona, és que aquí a vegades se'm va la cobertura.
Doncs pues moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. L'agenda.
El dilluns 25 de novembre es fa a la Seu d'Urgell una jornada sobre l'actualitat amb protocols de sincronització de zel per Baquí i a Barcelona un seminari sobre la influència francesa en la cuina catalana abans de conquerir el món. El dimarts 26 es realitzen arreu de Catalunya diverses jornades tècniques. Així s'efectua una falset sobre els aspectes legals de jubilació i la contractació de personal, una a Bellaterra sobre les perspectives laborals al món de la ramaderia, una altra a la Cartoixa d'Escaladell sobre el Priorat Territori Sostenible i Turisme, una al Vendrell sobre la situació actual de la plaga del morrut roig de les palmeres i a Barcelona sobre la presentació del Manual d'Emprenedoria Ecològica i del curs a distància d'Indústria Alimentària Ecològica. I el mateix dimarts 26 es duen a terme a Lleida dues jornades, una sobre avenços en la nutrició dels fruiters i una altra de d'investigació apícola. Ja el dimecres 27 es fa a Targa una jornada sobre bioconstrucció i agricultura i a la Vall de Bianya sobre fertilització de pastures i efectes en l'alimentació en els animals. El 28 es realitza a Santa Coloma de Farners una jornada sobre l'acreditació dels guies de natura en espais naturals de Catalunya i una Lleida sobre l'horta de la zona que inclou un taller en què s'explicarà com planificar la producció en funció de la comercialització. Pel 29 de novembre està prevista a les Masies de Voltregà una jornada sobre les calderes de biomassa que el sector ramader a Ballestar sobre exportació de cavalls, d'oci i esport, a Santa Pau sobre noves varietats de fèsols i a Manresa dels virus en la sanitat de llavors hortícoles.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia a Ràdio Estel.
Tu que coneixes bé AgroCaixa, m'aconselles que hi porti els ingressos?
I tant! Aquí tot són avantatges. Sempre parles amb experts en productes agraris, aconsegueixes un bon rendiment i ara, a més, et donen una motxilla molt pràctica.
A la Caixa coneixem bé el sector agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari.
Més proteïnes, més minerals, més vitamines i menys greix. És Bruneta, la carn de vedella de Mafriseu amb identificació IGP, atorgada per la Unió Europea per la seva qualitat i control estricte del procés. Una carn ecològica que prové del respecte a l'animal i al medi ambient. Bruneta, la vedella dels Pirineus catalans a la teva taula. Informa't en el 973 35 14 92. Les fires.
El proper cap de setmana, en concret els dies 30 de novembre i 1 de desembre, se celebra a Torroella de Montgrí la tradicional Fira de Sant Andreu, amb un mercat caire agrari. Per saber-ne més d'aquest certamen, parlem amb Francesc Puig, que és el regidor de Promoció Econòmica i Comerç de l'Ajuntament de la localitat. Bon dia, senyor Puig, i benvingut al nostre programa.
Hola, molt bon dia.
En aquesta fira, el sector agrari té una presència destacada amb un espai per a l'agricultura tradicional i una altra d'exposició de maquinària agrícola, no?
Mm-hmm. Sí, sí, correcte. De fet, cada any intentem reforçar aquest aspecte agrícola de la Fira de Sant Andreu, que, al cap, és la història que tenim.
Llavors, aquest any incorporen alguna novetat o és mostrar els conreus que són de la zona, tradicionals de la zona?
Bé, a nivell agrícola ho enfoquem una part cap al sector d'animals, com les exhibicions de cavalls, i per l'altra la maquinària agrícola, que hi ha una exposició bastant interessant, vull dir, que ocupa tot el passeig Vicenç Bous de Torroella, a banda i a banda, i bé, cada any es va reforçant, cada any tenim més demanda d'expositors per poder venir amb aquest aspecte, no? Com he dit, la Fira de Cavalls, Coloms, concurs de gossos d'atura, intentem reforçar aquest caire més agrícola, després també maquinària com tractors antics i, bé, recuperar aquest esperit agrícola que tenim, que al final som una zona agrícola en una bona part.
Sí, perquè encara que no, però entre l'Alt Empordà i el Baix Empordà, dins de les comarques gironines hi ha un important... el sector agrari té una importància bastant forta.
Sí, i a dintre de l'Empordà, concretament en el Baix Ter, que és allà la zona on ens trobem nosaltres, sobretot el fruiters i la poma, doncs tenen una rellevància, una importància marcada, no?
Sí, per això, de cara sobretot als professionals, fan una jornada tècnica de la poma, el Pomatec. De què es parlarà enguany?
Bé, aquestes jornades són jornades molt tècniques, bàsicament a valorar el mercat, la producció de l'any, que aquest any a la zona han tingut la desgràcia, la pedregada, i la tindrem bastant tocada, i per altra, com van els preus, com hi ha l'acceptació del mercat a diferents llocs del món, no? Allà on t'exporten. Aquesta Fira Pomatec, que es podria dir que de cara a l'any que ve tindrà un canvi important, perquè la farem en dues edicions. O sigui, una serà a dins la Fira Sant Andreu, com aquest any, però en farem una altra dins el Pont de Maig, que serà més popular. O sigui, que serà un pomatec amb tastos de poma, amb productors, elaboradors de marmelades de diferents tipus de poma, i fer jornades de donar a conèixer aquest producte i les possibilitats que té la gastronomia.
Perquè no hem d'oblidar que la poma de la zona està dins la IGP Poma de Girona.
Sí, sí.
I, per tant, és un producte amb un label de qualitat, a més.
Sí. I... És així. A vegades no li donem prou valor, però per això estem intentant, a base d'aquestes jornades, poder-ho donar a conèixer, no?
I des de l'Ajuntament suposo que esperen tenir molts visitants a la fira. I d'on solen venir aquests? Dels voltants, doncs, o àrea metropolitana?
Estem creixent cada any, tant d'expositors com de visitants. L'any passat vam estar al voltant dels 40.000 visitants, amb els dos dies, i aquest any esperem, si tot acompanya, que la feina l'hem feta, tant la feina d'organització com també de comunicació, i esperem recollir això. I els visitants, en aquest moment, ens venen de tot el país.
I els expositors?
Els expositors també. Evidentment, hi ha importància a la comarca i a les comarques gironines, però de fet ens venen expositors d'arreu, incluït de l'Estat, de fora de Catalunya.
I ens parlava d'activitats paral·leles com el concurs de gossos d'atura, també.
Sí, exacte.
I també la presència de cavalls i carruatges, em sembla, no?
Sí. El concurs de gossos d'atura té ja un caràcter especial. És la 22a edició que fem. Això és un campionat de campions, o sigui que, diguem, aquí només es convida els que han guanyat algun campionat. Llavors, clar, diguem que és un concurs molt interessant. L'any passat es va canviar el format, es va passar especial Border Collie, i que el fa més atractiu, o sigui, més complex, més complicat també pels participants, però també més atractiu pel públic.
I
després, el dels cavalls, tal com preguntava, doncs també anem pujant aquesta festa del cavall. Ens interessa, tenim hípiques i tenim gent del món del cavall aficionat aquí, doncs fer exhibicions, es fa un mercat de cavalls, un mercat de productes relacionat amb el món de cavall també. I, per exemple, la cirereta de les exhibicions, una vegada més ens la posarà en Santi Serra, de fet, un dels millors en aquesta categoria, no?
Mm. Doncs agraïm a Francesc Puig que ens hagi pogut explicar com es presenta la Fira Sant Andreu de Torroella de Montgrí d'aquest any.
Molt bé, moltes gràcies i us convido a tots a participar i a venir-hi, que segur que us sorprenem.
Del camp a taula.
I fins aquí el programa d'avui. Esperem que els hagi agradat i la setmana vinent tornem a Del Camp a Taula amb molta més informació i entrevistes relacionades amb els sectors agrari i agroalimentari, aquí, a Ràdio Estel.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font.